socials. Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? La fotografia i el teatre marcaran el programa d'avui, on els anys 80 del segle XX estaran molt presents. Comença la cultura a IB3 Ràdio. Benvingut tothom.
La Barcelona preolímpica, múltiples vessants, centra la fotografia de Javier Inés, mort el 1991, però vinculat a les illes a través de la seva parella, Juanjo Roger, que ha preservat la seva obra i que ara es pot veure al Museu de Pollença. Després, el productor Javier Matesanz ens durà alguns dels guanyadors de la darrera edició del Teatre de Barra. I per acabar, connectaran també amb el Black Music Festival, que es celebra a diferents punts de Catalunya i també a dos punts de Palma.
Sí, sí, sis minuts, arrencam amb Miquel Àngel Fiol, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Figura clau de la fotografia espanyola de la segona meitat del segle XX, underground, distintes, sociològiques, provocadores, les imatges captades per Javier Inés marcaren una època i també tendència, i ara es poden veure a Pollença.
Hoy no sé, nada me sale bien.
La mostra es pot veure al claustre de Sant Domingo de Pollença gràcies al Museu de la Localitat fins al 6 d'abril. Juanjo Roger, com estàs?
Bé, bones tardes aquí per l'entrevista. Molt bé.
El custodi, no?, d'aquestes imatges. Quina sí. responsabilitat.
Sí,
no?
Sí, sí, tal qual.
I quina no, també.
Sí, bueno, l'any 91 quan vaig quedar amb aquest arxiu, no sabia ben bé què havia de fer, i ara fa un any que està sortint de la llum.
Estaven ben conservades les fotografies, estaven catalogades, arxivades més o menys per temes, per anys, com estaven ordenades?
Bueno, jo fa 10 anys, 11 anys, que arrel de parlant a Colita i a Laura Tarreco, que és comissari de fotografia, me va donar unes pautes que havia de fer i vaig començar a arxivar, a inventariar l'arxiu. El que passa que no està tot digitalitzat. He anat digitalitzant el que havia de menester en cada moment. Uh-huh. I, bueno, pues això és la meva feina que estic fent ara, no? Però és una feina, no sé, és que jo no... Està tot per àmbits, evidentment. Uh-huh. Tot el que es diria 6x6, tant diapositiva com negatiu, blanc i negre, color, ho tenc bastant inventariat en Excels. Vull dir que si tu me demanes la foto d'un personatge, segurament sé on està, t'hi puc dir arxivador número 34, pàgina 12, i el trobo. Però tot el que és 35 mil·límetres, que era la primera època d'en Javier Inés, que era l'època de Saragossa,
clar.
I pues, això ja ho tenc així, diríem, per dir-ho d'alguna manera, grosso modo.
De quantes imatges parlam?
Cents, mils, no sé què t'he de dir, perquè entre negatius i positivats hi ha bastantes imatges. A part que l'exposició de Pollença, menys una sèrie que hem positivat en un any, que tots són originals de l'època que va positivar ell en vida, però potser n'hi ha 500 fotos positivades originals.
Mm-hmm. Quantes se poden veure a Pollença ara?
A Pollença tenim 135 fotos emmarcades. Mm-hmm. I aquestes 135 fotos que han marcades, dirien que n'hi ha unes 18 que són positivades d'ara, totes les altres són vintage, mm-hmm, originals, positivades d'en Javier Inés en vida. I després tenim una projecció de 90 diapositives.
Clar, supos que la feina de selecció, no sé si l'has fet tu tot sol, si el personal del Museu de Pollença t'ha ajudat. Ara parlarem també del paper que va jugant en Rocío Santa Cruz en tot això, però la selecció supos que ha estat llarga i també amb aquella sensació de deixar fora moltíssimes imatges rellevants.
Bueno,
perquè al final has de triar, clar.
Bueno, la selecció ha estat difícil perquè, com he comentat abans, que són les fotos que ell havia positivat en vida. Hi havia una sèrie que era la primera exposició que va fer a Barcelona, a KGB, que l'hem anomenada sèrie KGB, que són unes 35-40 fotos virades en blau. Després tenim la sèrie Universal, que és la que va fer l'any 88, a la Sala, Sala Universal.
Locals Mitis de Barcelona.
Sí, i bueno, és una altra sèrie que és en blanc i negre. Després hi havia una sèrie que està feta, que és de l'any 81 al 85, que ell se n'anava a cercar la vida, bueno, a fer les temporades a Eivissa en d'estiu, i aquesta sèrie és de l'any 81 al 85, a Eivissa, que és en color, que és molt xula. I després el que hem positivat de nou eren unes sèries que ell va fer l'any 81-83, que són fotocolaixos, que eren els seus primers treballs. I estan molt bé, també, en color.
Parlaves d'una universitat de la KGB, a Sales Mítiques de Barcelona. Estem escoltant música que o bé s'escoltava en directe o bé s'escoltava, no? Hem començat en Los Burros, escoltarem després Gasivo, per exemple, o també el Favil, que també van marcar aquella època, no? Dèiem la importància de Rocío Santa Cruz perquè és vera que ella, no sé si descobreix o redescobreix la fotografia d'en Javier Inés i diguem que la projecta cap a l'exterior, també, no?
Bueno,
com coneixes en Rocío? Com arriba ella a tu?
Bueno, en Colita, que és la fotògrafa de 50-60, estava treballant perquè es va deixar l'any passat, en Colita, en Rocío Santa Cruz, i li estava xerrant o parlant d'aquest arxiu, en Rocío. Paral·lelament, jo també havia xerrat amb Rocío, però, clar, hi ha tanta gent que porta ella que jo dic, pues, bueno, quan vulgui ja me cridarà. I feia 4 anys que estàvem com amb què passava.
Tantejant,
sí,
no?
Sí, tal qual. I l'any passat va venir en Rocío Santa Cruz, l'any passat diria en 2024. Tenia un dels seus artistes de la seva galeria que es posava en el Baluart, em va telefonar, em va dir, mira, Juanjo, que vinc a Mallorca, si vols podem parlar i tal. I ens van quedar en el Baluart i després em va dir el mes de setembre vindré a casa teva a veure l'arxiu. Va vindre a casa meva, va veure l'arxiu amb la seva parella, en Gabriel Pallarés, i se va quedar sorpresa. Se va quedar sorpresa de que em va dir, mira, deixem que m'ho romi una mica, tal i que igual, perquè és més del que m'esperava. I això el mes de setembre, de sobte em truca un telèfon i em diu, Juanjo, envien les fotos corrents que me les emporto a París Foto. Que va ser el passaport de sortida. Vull dir, el que jo no m'hagués imaginat mai és que d'estar 34, 33 anys, 34, tancat a casa meva, que sortís directament a la filla més important del món de fotografia, que és París Foto, en 2024. Sí. I aquí va ser pues, la catapulta de sortida, no, diríem. I d'aquí, després ja li va fer, l'any passat, ara farà un any, un solo project, és un projecte d'artista d'Arco, que era un stand només per en Javier Inés, perquè després ella tenia l'estand de la seva galeria i tots els seus artistes, i després va anar a Arco, i d'Arco ja vam fer l'exposició a Barcelona, a la galeria, i jo vaig insistir molt en que la poca gent que jo encara seguia en contacte, que eren amics d'en Javier Inés, que fessin el boca a orella, no? de que vinguessin, i va ser una festa i una retrobada, per així que havien tornat en els 80, perquè també Rocío se va enrotllar, va agafar un DJ que posava música dels 80, i en Javier diríem que ara enguany has fet 70 anys. I van venir tota la gent que eren els seus col·legues en aquell moment.
Clar, en Javier retrata una època que se diu, no, la Barcelona preolímpica. En realitat passaven moltíssimes coses a Barcelona aquella època. Era premovida. La movida després va tenir la millor més premsa, però sí, també va estar molt dirigida institucionalment. En canvi, allò era molt, molt espontani. Era un underground, jo m'atreveria a dir que més autèntic, no? On hi havia molta gent i molt de col·lectius que trencaven. I Javier Inés, en aquest sentit, és el García Àlix que després va fotografiar a Madrid i molt bé d'aquella època, però a Barcelona, no? Amb una, o sigui, testimoni només de tant de canvis i de coses que passaven i només passaven allà en aquest moment. Supos que tots els que al final coneixen el que ens han acostat a l'obra d'en Javier són conscients de tot això.
Bueno, molta gent que no tenia la exposició quan va veure a Barcelona o a Madrid, perquè era una selecció de fotografies de KGB i d'Universal i poc més, pues ara que l'han vist a Pollença i han vist el recorregut, l'han entès més. I, claro, en Javier va començar fent moda en els seus inicis per guanyar-se la vida, diríem, no? Però això li avorria, vull dir, no li transmitia res. I els seus referents eren Richard Avedon, Joel Peter Witkin, Robert Mapplethorpe, Cecil Beaton... Eren els seus referents i el que ell li agradava. Vull dir, i el que han fet, el que ell té és que és una memòria sense artifici, no? Són els seus retrats.
Això te deia, sí.
Vull dir, i és la importància de les seves imatges. I ell, no sé si ho sabeu o no, ell treballava al Distrito Distinto, de Cambrer, treballava al KGB, i el Javier sempre que feia fotos les regalava, i arrel d'aquí li sortien les primeres feines, tant a Saragossa, l'època de Saragossa, que és del 78-80, com 85, perdona, i el 85 arriba a Barcelona, perquè se li queda Saragossa petit i volia ampliar camp. Arrel de treballar a la nit de Cambrer en aquests puestos que estaven de moda, perquè és el que jo dic, que ara tot està molt dispersat, però en aquell moment era sota Caballo Rey, dirien, no? Eren els dos primers bars de primeres copes, el segon bar, i tothom que va...
I tot puesto,
hi havia tota la fauna de la ciutat en aquell moment. També era la Barcelona preolímpica, que era quan Barcelona era un referent mundial, i hi havia molt de material allà. Però l'obra del Javier, l'importància de l'obra del Javier realment era els personatges marginals. I jo no sé si, perquè no vàrem parlar mai en això, però jo no sé si com ell surt d'un orfenat, saps? Que ell surt d'un orfenat de Saragossa, de la Pignatelli, i arriba a Barcelona i se fa en la gent de l'altra societat i el baix de societat, vull dir, de fotografiar amb el Vázquez Montalbán, en Terence Imó, en Lluís Llach, a la Mònica del Raval, saps?
Això te n'ho dic.
Són aquests contrastos.
Roger Lumpen, no?
Sí, en Bernardo Cortés, i aquesta gent que... Tota aquesta gent marginal de la Barceloneta, el Raval, les Rambles, era la gent que li agradava fotografiar.
Era l'època també d'Ocaña, no?
No, posterior. Sí, perquè això és el 85, no Ocaña, crec que se va morir abans.
Sí, se va morir una mica abans. I de l'entrevista amb Juanjo Roger, va ser la parella de Javier Inés, el custodi de totes aquestes imatges, que ara se poden veure algunes d'elles, una selecció al Museu de Pollença. Quina percepció tenia d'ell mateix, Juanjo, d'allò que feia, del seu art? Perquè moltes vegades en vida tu no ets massa conscient de que estàs sent això, no? De que estàs deixant petjada, estàs sent testimoni d'una època que no tornarà.
Jo crec que ell era una persona molt prolífica, perquè si tu veus el seu recorregut, que són 20 anys de feina, per dir-ho d'alguna manera, hi ha molt de material. Jo crec que pensava tot el temps en créixer com a persona. Penso que se va morir en 34 anys.
Clar.
I vull dir que no. No, jo crec que ell sempre estava investigant i volia créixer, igual que anava invertint amb el seu equip fotogràfic i tot això per tenir millors qualitat de les imatges i millor estudi i tot això. Però no era una persona que presumís de la seva feina. Tenia molt clar el que feia, però no presumia de la seva feina. De fet, si no hagués passat el que va passar, ell ja se'n volia anar a Madrid, perquè havia contactat en la Galeria Moriarty, ja havia contactat en Alberto García Álex.
Clar, jo crec que som, no sé si vides paral·leles, però són personatges que se poden comparar perfectament.
Sí,
Javier Onés i García Álex.
Sí, són contemporanis tots dos.
Totalment.
Sí.
Clar, en aquella època no havia aquest interès per transcendir, no? Tu xerres amb gent d'aquella època, artistes, escriptors i tal, fotògrafs, músics, i al final te diuen, és que no tens res gravat d'aquella època, perquè allò de transcendir no entraven en els nostres plans. Ja quasi per acabar, Juanjo, què retrataria ara en Javier? Ho has pensat mai? Quin interès tindria?
Bona pregunta. Jo crec que seguirien personatges que li transmetessin algo així, perquè si te fixes en les seves fotos sempre són... Era treure l'ànima de les persones.
Totalment.
Era el que li agradava a ell. No li agradava l'artifici de... Vull dir, si feia modre per guanyar-se la vida, però no era el que li interessava. Vull dir, li interessava treure l'interior de la persona que ell li cridava l'atenció. De fet, en una de les entrevistes que ell dona, els hi pagava, si era una prostituta, li pagava el jornal perquè anava al seu estudi per fer-li la foto. I si era un personatge de les Rambles, de vegades també li com un entrepà o un àpat, li pagava per aconseguir que anés al seu estudi. Però el que li interessava eren els personatges que li cridaven l'atenció.
Idò, més que recomanable aquesta exposició, aquesta mostra en Javier Inés, aquestes fotografies seleccionades a cura de Juanjo Roger, que les ha custodiat durant tant de temps i tant d'estima. Recordem, fins al 6 d'abril, m'has dit, Juanjo?
Sí.
Al claustre de Santo Domingo de Pollença, una oportunitat única per descobrir i redescobrir l'art d'en Javier Inés i també, òbviament, una època, no? Moltíssimes gràcies per estar aquí.
No, jo
i enhorabona per conservar aquestes imatges.
No, jo només vull fer un incís que, és, que jo vaig insistir molt amb el director del museu de Pollença, amb en Andreu Aguiló, que volia que no fos només una exposició de fotografia, sinó que fos l'univers Javier Inés.
Clar.
Hi ha una banda sonora, que és la música que escoltava ell mentre feia sessió de fotografia, que tu entres allà a l'església del convent i sents la música de Marvin Gaye i aquest de Soul. Després hi ha ell li agradava molt anar als mercadets, tipo els 5 anys i tot això, a comprar juguetes que diríem, quan no tenia models, ell feia fotos d'objectes, diríem, de nines, de joguines i tal. També estan allà les joguines. I jo el que vaig insistir molt que fos, a part de la fotografia, l'univers Javier Inés. I quan tu entres a l'iglesi, te dones compte de tot. T'ho pot agradar o no, però no sortiràs indiferent.
Segur que sí. Juanjo Roger, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga.
Ràdio és diversitat.
que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nen o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
Que guapo.
I no els van separar mai més.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.
A escena, amb Javier Matesanz.
Javier Matesanz, que ve carregat de guanyadors i guanyadores, perquè dissabte passat se va fer la gala d'aquesta edició del Teatre Barra, la 28, i evidentment hi ha peça guanyadora, millor actriu, millor actor, millor tapa també, no? Com entenem?
També
millor tapa. Millor tesi, sí. Com estàs, Javier?
Molt bé, molt bé, molt content. Quina... Ara ja una miqueta més descansat. De dissabte i dilluns vaig ser un cadàver en moviment, però, bueno, me vaig moure poc, la veritat.
Vas presentar tu la gala, no?
Vaig presentar
mira que, la mira gala. Mira que t'ho deien des de fa anys que no ets el més indicat, perquè n'hi ha de presentadors i presentadores més adients, però bueno...
Però no n'hi ha de gratis.
Bueno, jo ho he fet gratis un parell de vegades, o sigui que no m'estiris de la llengua. Vinga, anem a l'important. L'etapa. Quina era? Quina era l'etapa?
Això teatralment parlant era important.
Pues mira,
estic molt content perquè va guanyar Samagatall, que debutava en Nostros, sí, que s'ha portat superbé. Carmen Cano, propietària de Samagatall, era la primera vegada que col·laborava i ha estat esplèndida, tot col·laboració, molt bona sintonia amb el grup que va treballar allà, els que van fer els de residents, i, a més, va col·laborar amb una magnífica etapa que no he tastat, abans de que m'ho demanis, però penso anar i exigir-li.
I no saps de què va
sí,
la
etapa. Sí, tenia un ouet de Guàrdara, tenia així com un rere fons d'all, me van dir, perquè ho vaig demanar, i bueno, damunt un panet i tal, i diuen que estava molt i molt bona, com el públic va triar, i va rebre en directe el tamboret, perquè estava present.
Molt
així
bé.
Que m'encanta que la
bona,
gent...
Carmen Cano.
Que la gent en el seu primer Teatre de Barra s'endugui un tamboret, i ara en parlarem d'això, també.
No, fins aquí la sessió d'avui, si jo no t'he dit per xerrar del tema. No, vinga, anem a saludar ja els guanyadors. Zuber Kaufe, millor peça, segons el públic, vota el públic, millor actriu, segons el públic, Aina Jagla. Millor actor, Pedro Mas. I qui és el cervell de tot això? Xisco Joan, com estàs?
Molt bé, Rafa.
Xisco Joan, que va dir, jo ara estaré una estona en temporada sense escriure, ha tornat a escriure i no atura de fer peces.
Però és ben curiós, perquè en Xisco Joan estava a un dels bars de Santa Catalina quan vàrem crear el Teatre de Barra, o sigui, estava a la llavor del Teatre de Barra, ja estava, i en canvi no ha comparegut com a autor fins... fa tres, o sigui, les tres darreres...
Sí, això no és correcte. Vaig escriure una per segona edició, però no va sortir triada, i després vaig deixar d'escriure ja fins a aquestes tres.
Ah, clar, però no havíem estat, clar, jo no ho sabia que havia escrit. Vull dir, però fins fa tres edicions no vàrem triar cap text seu, i van tres de seguits, i a la tercera, el tamboret.
Sí, no, estic content.
En Xisco, que evidentment ha escrit teatre, ha escrit guions, i ha fet molta cosa en el món de les escèniques, i també i també de televisió. On tens el taburet? En el bar?
Ara mateix, sí.
Cabaret Galàctic.
Sí. Allà els vam al bar endur dissabte, perquè jo, malauradament, tenia un esdeveniment en el bar que no va poder deixar. però després van venir tots a celebrar-ho.
Hi ha fotos que ho testimonien.
Sí, per desgràcia.
Molt bé, una peça dirigida per Pedro Orell, que a més de to boníssim, ara també dirigeix i mira quins resultats. I millor to, Pedro Mas. Pedro Mas, com estàs?
Molt bé.
Era el primer teatre barra que feies?
Sí.
I mira,
és com s'amagatall, arriba, s'endú el tamboret i fins la propera.
No sé si tornar, perquè m'han de convidar primer, però... No, és com anar i adéu.
Però ara deixa'm dir una cosa. Va ser un fet visionari d'en Xisco Joan, perquè les dues anteriors d'en Xisco Joan les havia fetes en Pedro Orell, d'actor. I aquesta, quan el van triar, va dir... Pedro Orell la dirigirà, però l'he escrita per en Pedro Mas.
Sí,
i nosaltres, el text...
Jo pensava que era la sisena o setena opció.
No, però...
Què passava? La segona, la tercera, però és igual.
Jo en Pedro Rey m'he de menjar, sí o sí. Aleshores va dir, mira, aquesta no trues, el manco dirigir.
Però en Pedro podria fer perfectament aquest personatge. El podria fer perfectament. De fet, als estius, si jo no puc fer, li he dit, escolta, fes-ho tu, que el borda.
I ara, aquell nadiu, aquest indígena mossegat per un alemany i després un japonès. Ah, ja se pot dir, no?
Sí,
perquè ja
però d'alguna manera...
Ja és... només pots ser tu, Pedro Mas.
Com és germanolicantropia, o alguna cosa així, no? El que te vas inventar.
Sí.
Però és això, que va dir sobre el paper. No sabíem encara com resultaria, no, però és per en Pedro Mas. I ja tenies clar, és per en Pedro Mas que guanyarà el tamboret.
Si ho posava,
no vaig dir sense.
I la replica en Pedro Mas la feia en Aina Jacla, que també ha guanyat la millor actriu. I deixeu-me saludar perquè la tenc especial estima i admiració, perquè és coreògrafa, és ballarina, dirigeix, escriu també, que ha guanyat el millor test per piano bar, dirigeix també, que ha guanyat la direcció per aquesta mateixa peça, Alba Vinton, com estàs?
Hola, guapos, moltes gràcies. No fa falta tant d'atributs, per favor.
No, home, però tot això, no dic cap mentida. O sigui, els premis són els que són i ets coreògrafa, ballarina, actriu i dramaturga, vull dir que tampoc... No, com fas la truita de patata? Te surt bé?
Pues no massa.
Bé, normal, és que la perfecció no assisteix. Enhorabona, Alba, que per què no estàs aquí, per ser? Per què no has vengut de l'estudi?
Perquè estic a Barcelona actuant. Peça aquí tot aquest mes i per això no he pogut estar. Estic en el teatre, m'agafau aquí.
Hem de dir que les cinc peces, és vera que totes eren... Hi havia un bon nivell, se pot dir així perquè és veritat. És vera que quatre d'elles eren molt divertides i claríssimament comèdies espaterrants, però Piano Bar tenia aquest punt nostàlgic, aquest punt també de drama, que també jo crec que la feia una mica diferent a la resta, no, Javi?
Efectivament, era el contrapunt i, a més... Era una peça molt particular, molt íntima, molt familiar, que va escriure en Alba i dirigir amb el cor, i sobretot amb el seu pare, Etxena, en Richard Vinton, i això la feia molt diferent, tan diferent que al voltant d'això, Alba, varen fer una mica de numeret, no?, a la final, perquè varen fer que la presentés ella des de Barcelona, la peça, en lloc de presentar-la jo, mira, Rafael, així vaig cedir una mica, eh? Però després va ser molt bonic el moment dels premis, perquè son pare emocionat aplaudia com un loco i ella la teníem en directe per videoconferència molt emocionada i parlant en son micro i el mòbil, que no és el millor invent que tenim, però bueno, va ser tot plegat molt bonic, no, Alba?
Sí, va ser molt emocionant i és el resultat d'aquest procés, que al final he pogut com connectar amb mon pare des de... com l'essència de cada un, no? Com ja no som pare i filla, però tenim... Bueno, som actriu o directora i músic, que això l'ha fet com a molt especial. També a nivell de direcció és com m'apropo un altre llenguatge i xer i creo una conversa amb ell, des d'aquest altre punt de vista.
Ton pare, Richard Vinton, fa... O sigui, el personatge és ell, va passar pels hotels, per locals, amb el seu piano, va ser un pianoman que va viure...
La base del text és una entrevista amb ell personal que jo vaig tenir, i també com les meves experiències des de petita, veient-lo treure la seva família endavant, saps? I veient com aquesta cosa més crua... i com ell també ha acceptat una realitat que Ventura podria haver fet moltes altres coses, però per l'amor de les seves filles, va deixar vendre-se per això, algo així.
Sí, sí. Una peça que, a més de Richard Vinton, interpreta a Mariona Auf, també, que comença a ser habitual en els teatres de barra, digo afortunadament, perquè és una actriu meravellosa, amb una potència i tots els registres del món. Pedro, què tal l'experiència? Perquè és veritat que ha estat tot molt bé, a part dels premis, molt divertit, el públic reia moltíssim. Jo vaig escriure el Diari Mallorca, jo crec que no havia vist mai riure tant en el públic del teatre barra, i això que riu molt, evidentment.
Bé, aquesta cervesa ajuda, no?
No, al quart passi ja amb la cervesa i el vi, evidentment, riuen de qualsevol cosa. No, però seriosament, jo vaig anar al primer passi, per exemple, i també vaig riure molt. A part d'això, que ja és un motiu, diguem, de satisfacció, com és l'experiència de tenir el públic a tocar, de pràcticament sentir la respiració, de veure els ulls i les cares, els gestos, que el que estàs fent funciona?
Molt guapa, encara que mira, me'n recordo el darrer dia, un tercer passi o així, hi ha gent que no li agrada, o sigui, aquest tipus de proposta d'actuació, igual, hi ha gent que no li agrada. Hi havia una senyora que em mirava fixament i no reia, no? I jo pensava, me cau en sa puta, aquesta senyora l'he de fer riure, no? I no hi va haver manera. Però encara així vaig trobar, clar, és que és això, el teatre, tenir el públic tan a prop, és veure la cara del públic, el que realment ve de casa seva i paga una entrada per veure una obra de teatre, una història, i veure, mem si el pots remoure una mica, no? El aconsegueixes el 80%, perfecte. El 20% que torni, que la següent serà...
Sí, serà està, bona. Estàs reptant en aquesta senyora, que
sí,
torni.
Sí, per favor.
Que torni.
És que,
a la propera...
He somiat amb ella, directament, amb aquella cara fixa de dir... És com si m'estava dient en sa mirada, no me farà riure, no m'agrada, no me farà riure.
Era la senyora, si mos estàs escoltant, crida.
Però és fantàstic, això.
Era la crítica del país. Sortirà la setmana que...
Xisco, experiència molt guapa.
Com se t'ocorren les... És vera que Supercamp parteix d'una locura, que és que pues, un guiri mossega un
major...
Un infermer. I a partir d'aquí...
Sí, ho va fer el primer, però aquí...
Se t'ocorre així, plaf, o sigui, tu estàs un dia en el bar i dius... Bueno,
sí.
El punt de partida és aquesta inspiració, no?
Tal qual, home, en el final... Si ens escrivim, som fills de...
Alba.
Digues.
És que sent com si estiguessis al Sarajevo de la Guerra dels Balcans, per no posar exemples més actuals, si pots...
Sí, vaig a moure'm.
Gràcies. Xisco, per tant.
No, en el final, si hem que escrivim o que creant, no partim de zero, no? Vull dir, això no enganaré ningú. Jo som molt fan d'un escriptor que m'encanta, músic, com jo, també polifacètic, com jo, que és en Boris Vian.
Hombre, no compte, està malament com
que té un conte curt que se diu un lobo hombre, no? Que és un llop que el mossega un humà i la nit de lluna plena se converteix en humà. Clar, jo quan vaig pensar això, no ho tenia en el cap, però vaig dir, hòstia, claro.
Està bé.
En el final...
Perquè l'alemany que mossega està en coma etílic. L'han duit a l'hospital com a tots, i en un moment que se desperta, arnyaca.
Un alemany en coma etílic?
No, n'hi ha que no hi estan.
Però, bueno, és això, se t'acorda de sobte, però després li dones voltes i dius, no, en el final, han llegit molt i tot el que som és el que han llegit. Bé, en el meu cas, vaja, ho he vist.
Escolta, per què... Quan fan una entrevista als Olímpics, venen a les seves medalles, els dels Oscars tenen l'Oscar davant i tal, i en Pedro no...
En Pedro l'ha perdut ja.
Ja l'ha venut, l'ha venut.
No, jo el tinc al costat de...
No, jo al costat de...
Al costat d'un Ciutat de Palma, que sembla moda. Però mira, jo el Ciutat de Palma el tinc a dalt de tot, perquè és l'únic trofeu guapo que...
L'altre no te caigui en el cap.
Són llegíssim. No, el tamboret està bé, el tamboret està bé.
Està molt bé, està morat.
Una coseta, perquè... És vera que ho deim sempre, és un producte consolidat, 28 edicions, des de que ho feis a Blancarna i abans el públic respon, però en aquesta ocasió és cosa meva o és especialment intensa la venda d'entrades? Ha estat com...
Sí, no, a veure, ha estat tot ple fins a dalt, igual que l'anterior i l'anterior, o sigui, al final el resultat ha estat el mateix, ple fins a dalt. El que ha sorprès, i això és vera, és que feien ple amb dues setmanes d'antelació. Sí. Mm. Això és l'indicatiu de que ha anat, per dir-ho així, encara millor. Però, clar, hi ha un tope. Quan no hi cap més gent, no hi cap més gent. I per tant, els números d'espectadors són els mateixos. Depenent de... Mira, l'Amagatall era nou i cap la gent que hi cap a l'Amagatall. Si després tens un bar més gran, doncs pot haver més gent.
Però tiburon, necessitem un bar amb bars més grans.
Però aquesta és la diferència.
O un altre bar, no? T'has plantejat, vos heu plantejat ampliar 6 o...
Podria ser, però tot creix. És que el Teatre de Barra té aquesta doble lectura de que som petit format, la gent pensa en el petit format. Ah, són dos actors a un bar, només 15 minuts. Ah, que petitó. Perdona, cada dijous són 10 actors que estan actuant a l'hora amb 5 regidors, amb una taquilla, movem 15-16 persones.
Bueno, tu no te mous, tu estàs
allà. Jo ja fa temps que no me puc moure.
Demana un whisky i cobra entrades, tampoc.
Però
jo tinc sol costat seu, eh?
No, exacte. Però no, la qüestió és que créixer més implica... Ens passa el mateix en els pobles. Eh? Abans anàvem 5 peces en els pobles, hem anat reduint i hem trobat les 3 peces, de vegades 4, és com el número ideal per moure'ns, perquè quan anem cap al poble, anem 8 actors, si anem 4.
Pobles de Mallorca, actors, també Menorca, amb l'edició del Teatre Butxaca, que s'han fet peces allà, o sigui, Teatre Barra, que se va...
Molt, movem molta gent i créixer implica un esforç extra. Però bueno, tot està damunt la taula, perquè l'èxit és evident, i insisteixo, aquesta edició, el que ha quedat palès és que la gent s'afuava molt abans, però mos cridava per demà, no n'hi ha res, pues per la setmana, no, aquesta també està plena, aquesta, però l'altra, i ja teníem funcions plenes a dues setmanes vista. Això no havia passat fins ara, i esperem que a partir d'ara passi sempre.
Molt bé, ja anem en el turisme, souvenirs teatrals, donava molt de sí, i la veritat és que ha estat molt divertida. Alba, no eres a la gala, no sé si saps quin és el lema de la pròxima edició.
Sí, algo m'han dit.
Ja estàs pensant en la peça que escriuràs, no?
Sí, crec que algo tinc. Crec que en comptes de pare faré mare.
No ens donis pistes.
En sèrio? Te podem anar a casa a dir que ta mare?
Bueno, ma mare ja no està en aquest món, però va ser producte de la moguda madrilenya, entonces...
Ostres, pues tens allà el temazo. Acabant d'entrevistar en Juanjo Roger, que ha custodiat les fotos d'en Javier Inés, també, bueno, de la moguda barcelonesa d'aquella època, o sigui, que és vera que és un tema que dona molt de sí,
Xiscol. El documental ara també, no?, que s'està muntant des de la perifèrica...
Efectivament.
Però deixa'm dir una cosa, perquè acaben dir els 80, no? Nits de barra als 80, la dècada dels 80. I molta gent que m'ha fet feedback d'això, és que la movida, no sé què... A part de la movida madrilenya, havia vida al voltant de la resta d'Espanya als 80, vull dir, que no, el tema no és la movida madrilenya als 80, no sé per què la gent, molts, han focalitzat cap aquí. Jo als 80 estava a Madrid estudiant, però, clar, ara ho has dit, la movida barcelonesa la movida a Palma. Els anys 80 se van viure per tot. Això és el que volia dir, que són la dècada dels 80, nits de barra, els bars són lo nostre, la festa, la
Naranjito.
Cultura... La cultura, però efectivament, Naranjito
jo te veig
de Naranjito, és una icona dels 80. Sí,
eh? Jo te veig de Naranjito.
Miami Vice de Sony Crockett.
Ese hombre, i salta com se deia?
Taps.
Mare meva, que meravella.
Dona molt de lloc i pot ser tan extens com vulguem.
Quan se farà?
Al setembre, crec que és la segona setmana, el 14 o el 17, ha de caure en dijous. De setembre és el primer dijous.
O sigui, que obrireu el termini per presentar-ho?
Jo crec que en un mes o dos obrirem, llançarem les bases per tirar llarg, que hi hagi molt de temps, i ja t'he dit que mitjan agost, finals d'agost, ja direm qui són els textos triats, i mitjan setembre estrenarem la final. Torno a dir-ho a prox, crec que és el 24 o el 25 d'octubre, que és un dissabte, no? Al Mar i Terra, al Maruja Alfaro Mar i Terra. Les coses van per aquí, me puc equivocar d'un dia o dos.
Ja ho direm, sí, xerres cada secció, xerres del Teatre Barra. Tot això del Teatre Barra està molt bé, meravellós, però jo sé d'uno que està ensaiant
i
que estic cercant, i que el 26 de març... Estrena.
27.
26, se va posar
26?
Aquí.
Ai,
sí, no sap ni quan estrena. O sea, és increïble, el tio.
No.
Pedro Mas, l'enemic del poble d'Ibsen, dirigit per i adaptat per en José Martret, i amb un munt... De fet, estan, Javier, tu ho saps, estan totes les companyies, totes les produccions de les Illes Balears paralitzades, perquè en José Martret mos ha llevat a tots els actors i les actrius. Té com, no sé, 30 ja, no tants, però moltíssim. Com en els assajos.
Posa-li feinetes, posa-li deures a en Pedro Mas. Mos dus el dia 25, que és dimecres, mos dus en Martret aquí, que deixi l'assaig.
Sí, si ho puc aconseguir.
Sí?
Però és que estàvem a sobre baixa. En el teatre, entrem a les 3 i sortirem a les 10.
El 25 que... és dimecres.
Sí, però no...
Fent l'aviador des de l'escenari del principal?
No, seria el primer pic.
No, per això t'ho dic. És que vagin assajant i nosaltres posant micro, coño, més
fàcil. Sí, no, per telèfon.
No sé si vos engegarà en José.
Com ho dus? Perquè a més tens un paper bastant rellevant.
No. O sigui, és un paper d'interpretiment que té la seva corolla. I bé, els assajos van bé, no t'ho puc dir gran cosa. Han creat una família per dignificar aquest poble, perquè hi hagi al final dos bandos, que se tracta de la veritat i la mentida, qui creuen aquí. I fins aquí puc xerrar.
Amb una escenografia molt xula que m'han dit, home, clar que anirem.
De Meloni.
Sí, senyor.
Sí, sí.
Una escenografia xula.
Sí, sí. I Antonio Gaviren, la Caterina Lorda, que estan allà, en Ayuki.
En Ayuki, en Nes, que fa d'ajudant de direcció, Nenca...
Nes és un descobriment d'ajudant de direcció, és brutal. M'ho fa treballar molt més que en José Martín.
Nes Rebeca Belfred, Nes, que estàu, ja està, estàu tots, clar. No podem fer res fins que vosaltres no acabeu. 26 de març, L'enemic, una adaptació de La nit del poble de Ibsen, que es podrà veure en el Teatre Principal de Palma, perquè és una producció pròpia d'aquest espai. I doncs ja xerrarem, ja tindrem ocasió de xerrar. Pedro, moltes gràcies.
A vosaltres.
Xisco. Ja està, doncs pues, ja t'entrevistaré quan te tornin a triar per la cinta de barra dels anys 80.
Si ja té idees, ja està.
Escolta,
ja està.
Poden tornar demà, si vols, que xerren de qualsevol cosa. De
demà,
cultura, que sigui,
tenim...
Jo demà no puc.
Demà passat.
Però dugues el tamboret.
Demà tenim dones del teatre, tenim en Lluca Portes i companyia aquí.
Poden venir, també, poden venir.
Quan vulguis, on vulguis. Rafa, Rafita, mos has de convidar i ja està.
Alba, tu t'han enviat el tamboret o vindràs a recollir-lo aquí a Palma?
No, vindré a recollir-lo.
Vale, farem una cerveseta, me la vas prometre.
Sí, sí.
Era plural, era per Rafa o per la Natàlia?
No, era per jo, bàsicament.
Per tothom, vale.
N'Alba Vinto me va prometre davant 200 persones, mínim, un sopar.
Per les 200 persones?
No, un dia, una vegada que m'has deixat presentar el Teatre Barra aquí a la gala.
Ah, sí? Està gravat, això?
Home,
sí,
però no m'ha convidat encara. No.
Bueno, arribarà.
Alba,
arribarà.
Que te vagi molt bé a Barcelona.
Gràcies.
Molta merda en tot el que facis. Salut. Gràcies, estimats. Vinga, 6:45, per cert, Javi.
Què?
La cançó aquesta va per tu. Escolta, escolta. Hemos pasado en ochenteros, pues
ochenteros, ochenteros. Aquí el único ochentero son yo, ¿no?
Home, jo en els 80 ja he nascut també, en Xisco també.
Però
tu ja ho cal,
són curts i mig com en Pedro.
Són dels 75, sí, no ho vaig acabar de viure del tot.
Però sí, ets el més ochentero.
Aquí l'avi som jo, això està claríssim.
Gràcies a tots, 6:46, continuem. Vidas para disfrutar, que no sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Que quiere subirse a bailar. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cura que entera, pero...
IB3 Radio es cultura. Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nins, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per el que vol i pels seus somnis. Lluitadores, al final, una altra època que era més difícil, donar-li les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Money can't buy it, and thank heaven for that. No good to deny it, it's just a natural fact.
Aquesta veu, aquesta música meravellosa la podeu dir a partir de les 8 de demà a l'Auditorium de Palma. Forma part d'un festival ja hiperconsolidat que fa 25 anys, el Black Music Festival. Tenim aquí ni més ni menys que el director Pau Marquès. Com estàs?
Hola, molt bé. Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Com te sents tenint una criatura ja de 25 anys i a més en tan bona planta?
Bé, de fet, no és meva la criatura. No, però jo fa 10 anys en concret que estic al capdavant de la direcció.
Però l'estàs portant ara, clar.
Sí, abans l'havia gaudit com a públic des dels inicis, ho havia disfrutat molt com a públic. I, bueno, molt bé, moltes ganes de seguir endavant 25 anys més, si arribem. Si arribo jo, vaja.
Arribaràs, home. Quin és el secret?
Doncs
el programa bé, no? Me diràs, però tu gent no tenc com a merda.
No. El secret és primer tenir un equip de gent molt ben parida, que funciona molt bé. El secret és no voler créixer perquè sí, sinó créixer un sentit, tenir uns trets diferencials, destinar-nos a un bon públic, nosaltres a lo nostre, i l'altra gent no lo seu, diguéssim, no? I no voler aparcar-ho tot, tampoc, no? Els projectes socials que tenim, que en tenim uns quants, implicar-nos en aquest tipus de coses, en aquest cas, sobretot a Girona, que és d'allà on surt el festival. No?
Efectivament, com tantes coses, Girona, terra de cultura, indubtablement.
Que bo, Pau, perquè, clar, tot això va començar amb intenció també de donar un poc d'impuls a sa música negra, de dur artistes, heu duit primeres figures al llarg d'aquests 25 anys, Ike Turner, o Maceo Parker, o jo que sé, Gloria Gaynor, però realment també combinant-ho amb artistes locals, sobretot de Catalunya, entenem, però també de ses illes, no?, i de València.
Sí. De fet, la primera edició es va començar com una nit de blues. ¿Vale? Era una nit de blues.
Hòstia, mira, sí que...
I a partir d'aquí van evolucionant i vam dir, obrim-nos més, en aquell moment l'equip que estava al capdavant, no?, obrint-nos més a gèneres ja de la que sentem Black Music. I sí que és veritat, d'uns anys cap aquí, ens hem obert a com la Black Music, que seria no, blues, soul, funk, els estils més clàssics que s'entenen per Black Music, influeixen en quasi tota la música moderna, no? Perquè per abarcar una mica més de públic i donar a conèixer una mica aquest estil, que és el que ens agrada, donar-lo a conèixer com més públic, millor. Lògicament, som conscients que no som un festival mainstream, ni ho serem, ni ho volem ser, no? Però sí que volem donar a conèixer, i a vegades hem programat algun grup que dius, bueno, això de Black Music què té, no? Dic, bueno, sí, té unes arrels, estan influenciats, no sé, grups com Zoo, per exemple, no?
Sí.
Que no són Black Music, però estan influenciats, no? I llavors, programa aquest grup com Zoo, que és un grup que t'emplena la sala, lògicament, t'emplenava la sala. Si un 10%...
Sí, però
ho han deixat. Sí. Si un 10% d'aquests que venen a Zoo veuen el web, i un 10% d'aquests es fixen en algun altre grup, i un 10% d'aquests compren l'entrada per un altre grup i els hi agrada i en coneixen de nou, doncs ja és la nostra feina i ja estem contents.
I d'aquest Black Music Festival que se fa a Catalunya, com diu en Pau, va començar amb una nit de blues i de rock, ara s'estira al llarg de 2 mesos, s'ha expandit a diferents espais, més enllà de Girona, Barcelona, bé, pràcticament tot Catalunya, i arriba enguany també amb aquests 2 concerts, un tercer que també se va fer, no?, que ja ha passat, però amb aquests 2 concerts demà Ben Harper, i també passat demà també tindrem en aquesta altra banda que actuarà també en Sòtano, aquest local que és a Gomila, que són els Fly Funks, però tenint també, és la primera vegada que veniu aquí, no?, en aquest cas a Palma, o heu estat també
sí,
a les altres illes?
No, fa un parell d'anys ja vam fer un concert a Sa Pobla, amb Deltonos, els Deltonos, i amb un grup d'aquí que es diu en Rulot,
sí,
val? Doncs Rulot. Vam fer aquesta petita incursió, no?,
Rolota, ha... que està el nostre company, sí, Miquel García.
Exacte.
Doncs... no sé si en Bernat company també. També,
sí, sí, també.
Vam fer això, i llavors ara aquest any dit, doncs, bueno, doncs, amb, gràcies a la complicitat d'en Àngelment, que és, sí, són els agents d'aquí amb qui nosaltres treballem, sí, i portem aquesta coproducció, doncs, bueno, dit, anem a instaurar... El que sí que vam fer l'any passat és portar un grup com, en aquest cas, de Menorca, Rudimentari, i que els vam portar a Girona, i que de dir que... Tenen una mà de seguidors allà que sí? Nosaltres vam flipar, sí, bueno, vam posar en un concert a l'aire lliure, conjuntament amb un altre grup de Catalunya, però és que la gent cantava les seves cançons, van fotre 400 persones.
Es van sentir aquí, no? Sí. Un parell de dies que mos presentava un...
I d'aquí una setmana el tindrem presentant el nou disc en el programa, que era per dimecres 18, amb Rudimentari. De fet, clar, és que no podem obviar aquesta connexió, sobretot Menorca-Girona, tan important que s'ha mantingut al llarg del temps. No? No sé si va començar amb el Ja t'ho diré, ja existia. A Mallorca també tenim en Pet Suassi, una fornada de gent que ha mantingut aquest contacte de ses illes en Girona, especialment, que no sé quin dia no vos feis comunitats o províncies germanes o
no ho sé,
o alguna cosa.
En el meu cas, en el cas concret de Menorca i meu particular, tinc una relació força important.
Perquè hi vius?
No, però hi vaig ja des de fa més de 15 anys, hi vaig cada any,
catalans,
cada any.
Com catalanes.
Sí, com tants altres, no, però jo vaig... O sigui, jo, abans de portar la direcció, tocava amb un grup de rock català de Catalunya, diguéssim, del moviment... Manem?
Amb quin grup?
Amb un papa. Un grup
Papa.
Papa.
Ah.
Sí. Ostres. I llavors, esclar, quan van venir el Jato a viure a Girona, de seguida, és que de seguida ens vam fer amics, vam fer un equip de futbol junts, que jugàvem, durant molts anys vam tenir un equip de futbol que ens vam apuntar a lligues d'empresa i així... I vaig fer molta amistat amb tothom, i en el cas concret d'en Cente Fondesdat, que malauradament ens va deixar, doncs també érem molt i molt amics, i bueno, ara fa un parell d'anys vam tenir l'ocasió de fer el concert aquest homenatge, sí, tan maco que vam
fa poc muntar. Que repassàvem ja tu aquells anys a Girona,
sí,
no?
Sí, sí, quina il·lusió s'ha
sí,
dedicat.
No,
bueno, hi ha algú que va quedar, clar, algú continua allà. Sí, algú deix, algun deix.
Sí, sí, sí.
En Fly, en Carlos...
Fly, en Carlos i en Titi, continuen allà.
Bueno, allà.
I en Cris va tornar i va viure molts anys.
I en Cente també. Sí. Idò, fantàstic. Demà tenim aquest concert de Ben Harper a l'Auditorium, si més formal, podríem dir, i divendres aquest altre, que tindrà lloc a la sala Sótano, a Gomila, que ja és un poc més underground. Però hem de dir que també artistes d'aquí, a part de Rudimentari, també justament avui en Jordi Álvarez, en la seva formació de Mojo Hunt, nosaltres el tenim com a Big Yuyu, amb aquesta nova banda no tenim encara temes, però bé, és ell, l'escoltarem perquè avui actua també allà, no sé a quina ciutat concreta, Girona o Barcelona?
No, tu avui aquí.
Aquí?
A la sala de Sar.
Ah, vale.
Sí,
el
que
perfecte.
Passa que no és un concert obert al públic, clar, sinó que és una festa de presentació que no, fem per convidats i per convidar tot el sector d'aquí. És una petita festa que nosaltres presentarem juntament amb en Àngelment tot el festival. I bueno, fem... Per això no surt publicitat com a tal, no?
Però bé, ja que parlem de Mojo Hunt, també volia destacar, i això mos ho dirà també en David Ventura aquest divendres, a l'agenda, que també, després d'aquest concert d'avui, se'n van cap a Eivissa i Formentera, faran 4 actuacions, la qual cosa, anar d'una illa a una altra, té un mèrit immens a fer actuacions. Per tant, també volíem anunciar que siguem d'Eivissa i de Formentera hi pugui anar. El Black Music, supos que bé, ara encara continua, però ja penseu en l'edició de l'any que ve, sí, hi ha alguna manera que els grups que vulguin participar vos puguin enviar material, grups de ses illes o alguna
casting.
Cosa, Pau?
Sí, no, els grups poden enviar, sí, tothom qui vulgui és lliure d'enviar, només faltaria, val? Llavors en el nostre web ja hi ha un correu per posar-te en contacte, però a més contem, com deia abans, amb la gent de Menangelment aquí, que fan de pont, clar. RGB Music, que també coneix molt l'escena d'aquí, per tant, ja tenim idees i tenim propostes de grups. I llavors la idea és l'any que ve continuar. De fet, dilluns, ara hem quedat tot dinant, que en parlàvem de tot plegat, dèiem dilluns, bueno, un cop passat, ens hi posem ja a pensar en l'any que ve, de quina manera doncs podem anar implementant una mica, no sé si com aquest any a nivell d'un concert de, només a Palmos, o inclús fer dos o tres concerts.
Exacte.
A diferents poblacions.
O illes.
Sí, o illes. Tant de bo.
Sí, estaria bé.
Sí, per favor, anem a expandir-nos al conjunt de l'arxipèlag. Pau, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Enhorabona per molts anys, per aquests 25, que siguin els primers de molts més.
Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me.
I ja sabeu, demà, Ben Harper a l'Auditorium a partir de les 8, ni més ni manco. Moltes gràcies.
Gràcies. I trobareu tota aquesta informació a Black Fest, Black Music Fest.
Black Music Festival.com.
Exacte, i a les xarxes com a Black Music Fest.
Correcte.
I de bona música ens acomiadem per avui. Ja sabeu que tornem demà a les 6 i que ara en dos minuts arriben les notícies amb Aina Sura de tot l'equip d'informatius d'aquesta casa.
Primera